En part, tens dèria per començar?
Sí, senyor.
Vinga.
Deixeu-me dir, abans que res, que la meva màxima preocupació és sanitària, però en segon lloc és econòmica. Perquè a Catalunya, jo diria que a diferència d'altres territoris, hi ha molts autònoms i moltes pimes. Botiguers, entrenadors personals, paletes, esteticients, logopedes, professors particulars, músics... El hashtag jo em quedo a casa és fantàstic. Us juro que a mi m'encanta fer la ràdio des de casa, no veure ningú. Soc escriptora, vaig triar treballar en solitari. Aquesta taula que ara faig servir per parlar amb vosaltres és la meva de sempre, la d'escriure. Però és que això només es pot fer si tens garantit el subministrament calòric. Què li hem de dir si no treballem el de la caixa el mes que ve? Amb això vull dir que la solució, diuen que va per llarg el confinament, ho estàveu explicant ara, no pot ser de nou centralista. Els problemes de Madrid poden no ser els mateixos que els d'Extremadura, amb potser més funcionaris i treballadors públics. Poden no ser els problemes de Catalunya, amb més treballador per compte propi. Mesures de confinament. Avui hi havia policia a l'entrada del bosc del meu poble per comprovar que qui hi era passejava el gos. Els Mossos diuen que no es poden passejar porcs vietnamites, com el de Porca Misèria, ni canaris, allò que fan els avis de vegades. Ignoro quina és la normativa per cavalls o bens. Estarà bé que algú si en té, que ens ho expliqui. Entenc que no es pot anar al bosc a fer una fontada. Però, mentre funciona el transport públic, no entenc per quina raó no es pot anar al bosc a esbarrir-se en solitari. Per què el tren sí i el bosc no? Perquè el tren és necessari i el bosc no, però és que contamina igual. Per què el quiosc sí i el bosc no? Per què la policia aturada a l'entrada del bosc sí i un senyor sense gos no? Una família confinada sota el mateix sostre no pot sortir junta a passejar el gos. Per tant, un nen de 7 anys no pot sortir, però el pare sí. Per cert, he somiat avui que em trobava Andrés Pajares amagat al darrere d'un arbre.
Perdó?
I em deia que s'havia saltat el confinament i m'he despertat plorant de riure.
Perdó.
He somiat que em trobava Andrés Pajares. Que ara penso, com deu estar confinat Andrés Pajares? I és un joc divertit d'imaginar gent que et faci molta gràcia, per exemple, a Froilán, i imaginar com està confinat.
Aquest cervell aquesta teu, ja he dimitit d'intentar entendre el teu cervell, eh?
El meu cervell està molt, de veritat, que està molt amoïnat per quan s'acabi això, que s'acabi amb el menys dany possible. Jo tinc dues persones a casa, a la família, que són de risc. Una iaia i una noia jove que té problemes respiratoris. Jo vull que això s'acabi i vull que s'acabi molt bé. Però, de veritat, quan això s'acabi, em pregunto... Tots els damnificats que no estan treballant ara, que no saben com pagaran la hipoteca o el lloguer, com se'n sortiran?
Sí, com perquè aquest és la segona derivada, i si
és
voleu, com que l'Empar s'entra per aquí, Marcos, és a dir, d'una banda hi ha l'epidèmia mèdica, que aquesta és el que ens ha d'afrontar ara a més curt termini, però l'epidèmia econòmica, podríem dir, afecta a curt, a mig i a llarg termini, no, Marcos?
Totalment. Quan jo fa una setmana, el mes passat, us vaig dir, no, això afectarà l'economia. Itàlia entrarà en recessió. Això em vaig quedar clarament curt. Això afectarà l'economia moltíssim i no només serà Itàlia. No només serà Itàlia. La caiguda del PIB espanyol d'aquest any pot ser molt, molt, molt gran. Mai vista. Mai vista. No estem parlant d'una caiguda del 2%, del 3%, estem parlant de molt més. Amb molts mesos on pràcticament no hi haurà activitat econòmica. Llavors, la majoria de les empreses s'enfronten a un panorama d'una caiguda d'ingressos dràstica que ja ha començat, és a dir, no facturen, les empreses no facturen. I la majoria de les empreses estan aplicant un pla de contingència. Aquest pla de contingència bàsicament es basa en no pagar els proveïdors. Per tant, es comença a produir una cadena d'impagaments. No pagues els proveïdors perquè intentes mantenir al màxim la teva caixa i mantenir els calés que tens, mantenir-los el més aviat possible, perquè si no l'empresa desapareixerà. I això col·loca a tota l'economia en una situació molt, molt, molt delicada.
Marina, també ho has notat ja?
Sí, bueno, jo crec que això que explicava l'Empar, que és aquesta preocupació partida, no? Primer evidentment per l'emergència sanitària i per la gent que tenim a prop, però estan tantes hores confinats a casa i treballant com podem des de casa, és impossible no pensar en totes les conseqüències econòmiques d'això, bàsicament perquè ja les notes. I jo crec que sí, que com bé diu el Marcos, això és una cosa que va per llarg i que serà greu. I bàsicament, jo, sense ser cap expert en economia, però vull dir que em trobo que tothom t'explica una situació on es veu afectat no només ell, sinó aquesta reacció en cadena que explicava el Marcos, de dir, pues, de tenir una empresa, dels proveïdors, de pagar el lloguer, de pagar les nòmines, i una bombolla que, clar, es va fent grossa, i a més que implica moltíssima gent.
Mira, ara puc afegir l'Aida Martori, que ja la tenim en línia. Aida, bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'afegim, ja estàvem parlant d'això, de moment dels efectes econòmics, no? Que de moment veiem l'entrada en aquesta situació de crisi, però no es veu la sortida.
Sí, de fet, una crisi sanitària que deriva a una crisi econòmica que es preveu, doncs, que serà dura i que no serà cosa de dos dies. I jo, en aquesta línia, comentar que en les mesures que va anunciar Pedro Sánchez vaig trobar a faltar mesures en dues línies. La primera, pels autònoms, és a dir, clar, que puguin congelar la seva quota. N'heu parlat aquests dies, però vull dir, a part de que ho tindran molt difícil per fer front a les despeses que ja tinguin, jo crec que una mesura per tal que els autònoms, que molts doncs, no estan treballant aquests dies perquè els hi han saltat feines enllà de les que potser ja tenien emparaulades i puguin fer des de casa, doncs crec que han fet falta mesures en aquest sentit, i després mesures per les persones que paguen lloguer. És a dir, avui hem sentit unes declaracions de la ministra Calviño que deia que a l'altra banda, diguéssim, les persones que paguen lloguer han de tractar amb persones i no amb bancs, i que per això no feien mesures en aquest sentit. Però, clar, deixar la discrecionalitat tan elevada, és a dir, que la persona doncs, vulgui o no vulgui ser considerada amb la persona qui li té llogat o llogada al pis, doncs realment deixa en una posició també molt vulnerable a persones doncs, que tindran dificultats per fer front als seus lloguers respectius.
I Aida, moltes vegades la persona que és la que et lloga el pis tampoc es pot permetre no cobrar perquè aquell pis potser està hipotecat. És que són moltes coses. Són moltes coses. Clar, és a dir, jo en conec una d'aquestes persones que ja no li estan pagant el pis, i aquestes persones que no li estan pagant el pis tindran una moratòria de 5 mesos com a mínim, però aquesta persona està pagant la hipoteca, amb què ha de parlar? Amb el senyor de la caixa? Doncs potser sí. Això que estàveu explicant, Òscar, fa una estona sobre el que s'està proposant per les empreses de que puguin fer servir la liquiditat de la renda, no sé com ho explicàveu, em sembla interessant.
Bé, però això són les demandes que es fan, no vol dir que hi hagi mesures. És a dir, per exemple,
em sembla interessant aquesta mesura.
Però hem sentit el professor Salamartín, que aquest matí feia l'informe Salamartín, que fa cada setmana al matí de Catalunya Ràdio, en què ell avisava: o es prenen mesures perquè les empreses deixin de pagar els impostos durant un temps, o la crisi econòmica pot caure durant 10 anys, que m'ha semblat, clar, és que 10 anys és una generació,
però pràcticament. Ho veig interessant, això, que, és a dir, de moment aquesta trimestral que s'ha de pagar, doncs guarda-la perquè no tindràs ingressos els pròxims 3 mesos, de moment, perquè si no podràs tu pagar la hipoteca o el local. No ho veig malament.
Jo aquí discrepo,
Endavant.
Digues.
Entenc la posició. Avui Foment ha enviat una carta al president de Foment, el Josep Sánchez Llibre, en aquest mateix sentit, al president espanyol, demanant-li aquest ajornament, però jo ho sento. Les empreses que en aquest moment tenen beneficis i les persones que en aquest moment han guanyat calés, és molt important que paguin la renda i que es pagui l'impost de societats, perquè l'Estat necessita aquests ingressos.
I si estan a zero, Marcos? I si es queden a zero? I no imagina't una gran empresa. Imagina't una petita empresa. Imagina't un restaurant petitet.
La liquidació de l'IVA, però posa... Una cosa són l'IVA trimestral i una altra cosa és el que s'està demanant. S'està demanant tot.
I no és la renda s'està demanant.
No, la renda s'ha de pagar. A part de que les famílies rebran gran part de la devolució de la renda, i les famílies necessiten aquesta injecció. Tu no pots suspendre la renda per uns i per altres no. És a dir, tota la gent que li surt la renda a tornar, que són en la gran majoria dels declarants, necessiten aquests calés.
I l'economia necessita aquests calés. Però aquestes empreses poden tornar a obrir.
Sé que és pervers, però és que el món de l'economia és d'una lògica absolutament cruel. Tu, és a dir, per posar un exemple...
És que no hem de ser cruels, Marcos, no hem de ser cruels en aquests moments.
L'Estat necessita aquests ingressos fiscals. Doncs aquests 409 metges que contractarà la Generalitat de Catalunya no es pagarà l'aire, No, no, és a dir, tota aquesta gent cobrarà. Totes aquestes infermeres d'últim any que ara vindran a donar un cop de mà, cobraran. Aquests, és a dir, no li podem pagar amb els cromos de la lliga que no està jugant.
Marcos, jo no em vull fer la demagògica, però no, és a dir, hem pogut rescatar bancs. Hi ha molts bars, molts petits treballadors, molts petits empresaris que no podran obrir perquè s'han quedat a zero. No tenen ingressos ara, no els tindran el mes que ve. Què han de fer aquestes persones?
Veure,
tancaran molts.
Una cosa és les quotes d'autònoms i els pagaments
trimestrals
de l'IVA, que jo aquí sí que actuaria, i una altra cosa és el conjunt del sistema. És a dir, societats s'ha de pagar. És que el conjunt del sistema necessita ingressos, perquè si tu deixes a tot el conjunt del sistema sense ingressos, és que sí que col·lapsarem.
Una pregunta, Marcos, en aquest sentit. Tu quan creus que hauria, o sigui, hauria de ser, per endreçar una mica tot això que estem dient, que evidentment té mil efectes, tu creus que el govern ja hauria d'haver presentat un pla de xoc parlant de tot això, de dir una cosa són les empreses, l'altra són els autònoms i com s'hauria de tractar?
A veure, o creus que això... El govern ha presentat ja dos programes. El primer programa que va presentar el govern espanyol era clarament insuficient, igual que el primer programa que va presentar el BCE. Era clarament insuficient. Quan parlem de rescat bancari, que potser estem davant d'una dimensió de rescat bancari, estem parlant d'un rescat que fa Europa i el BCE i el FMI als països que van tenir problemes i els dona préstecs. En el cas d'Espanyol, 60.000 milions que presten. Estem parlant d'un rescat internacional. No és el govern espanyol el que col·loca 60.000 milions perquè no els té. És que, clar, és a dir, quan parlem de rescat a bancs, sí, rescat a bancs, però no va ser el govern espanyol el que va rescatar el banc. El govern espanyol va donar les garanties de que algun dia es pagaran aquests crèdits. Però és a dir, un rescat internacional que a més ara afecta a tots els països, perquè ara no serà un problema de que els països sans rescaten els països malalts. Ara és tota Europa la que necessita rescat.
Clar.
Perquè en breu altres països europeus estaran com nosaltres, en més o menys grau. De fet, un dels problemes d'això és que la cohesió interna europea ha funcionat molt malament. Els italians clarament se senten abandonats per la resta d'Europa. Quan els italians fan una crida i demanen respiradors, els alemanys, que tenen la principal producció de respiradors, no els envien i no els venen perquè se'ls queden ells per quan arribi el virus. Llavors, tot això ara entra en una dimensió extremadament complicada. I un rescat internacional instrumentat per l'FMI, que està controlat pels nord-americans, i els nord-americans encara no estan patint el virus, però el patiran i moltíssim, es pot plantejar de manera molt complicada. Per tant, hem de tenir una visió, quan parlem d'economia, més global, i entendre que ara potser només comptem a les nostres pròpies forces, i per tant hem de pagar impostos perquè necessitem els nostres serveis públics.
Al final, aquest matí sentia a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio en què li anaven demanant als diferents tertulians que tenia la Mònica Terribas les opinions sobre les mesures anunciades pel govern. Tenia Jordi Cañas, ja sabem que Jordi Cañas és molt beligerant amb el govern del PSOE, fins i tot amb el govern de la Generalitat. I el mateix Jordi Cañas deia és que no hi ha una solució bona per a tothom. És a dir, no usava ni criticar totes les mesures, perquè ell deia és que entrem en un terreny desconegut en el que no sabem com fer front a això, no sabem quant de temps durarà, no sabem si s'ha d'ajudar les empreses, perquè si ajudes les empreses potser deixes penjats els autònoms, si només ajudes els autònoms pots deixar penjades les empreses, que són les que creen ocupació, si no compres els impostos, com deia el Marcos, les arques de l'Estat i de la Generalitat no podran fer front a les despeses, per exemple, de personal, ara que necessites més que mai els metges, les infermeres, etc.
El material mèdic que es vengui ara s'haurà de pagar en metàl·lic.
Clar, és a dir,
no te l'abonaran a termini. Necessites els calés ara.
Clar,
no diràs,
si el govern no cobra... No?
Ja li pagaré. No.
Si el govern no cobra els impostos, no pot pagar aquest material. És a dir,
no, perquè és que si no pagas en metàl·lic, vindrà un altre que ho pagarà en metàl·lic i s'ho quedarà. La dinàmica econòmica és extremadament cruel. No podem deixar a l'Estat desabastit. És a dir, no podem estar fent una defensa de que hem de tornar a lo públic i pensar que això públic no depèn dels impostos. És que,
imagina't com pujarà l'atur. Imagina't com pujarà l'atur de tota la gent que no podrà seguir treballant. No podrà seguir treballant molta gent.
Ja, aquests aturats tindran una paga d'atur perquè hi ha impostos.
I els autònoms? I
els autònoms no tenen atur o tenen un atur?
Els autònoms no tenen atur. Ja està.
Però...
I són molts, molts.
Sí, i no només no tenen atur, sinó que, és a dir, el que deien les mesures és que podrien optar a l'ajuda aquesta, diguéssim, que seria el símil a l'atur, si podien declarar que tenien un 75% sí. d'ingressos menys que el mateix mes de l'any anterior. Per tant, 75% és moltíssim, és a dir, que aquí has de demostrar moltíssim per poder acollir-te a aquestes ajudes com a autònoms, no? Jo sobre el que comentàveu, és evident que les mesures econòmiques són molt àmplies, és a dir, que s'ha d'atacar a molts sectors, perquè hi haurà molts sectors que se'n veuran perjudicats. De fet, jo crec que tots i totes ens hi veurem perjudicats, que és d'una complexitat absoluta i que crec que no hi ha ni tan sols acord entre les persones expertes, en aquest cas, en economia. I, per tant, és molt difícil que aquí ara també puguem consensuar aquestes mesures. El que està clar és que tothom patirà més.
No hi ha precedents. L'economia funciona, la ciència econòmica funciona dels precedents que has tingut abans. Una situació com aquesta no n'hi ha precedents, i els precedents que podem trobar, la pesta a Europa abans del Renaixement, al 1300, pràcticament no hi havia estudis econòmics. És a dir, en la darrera plaga a Europa pràcticament no sabia el que era la inflació. Per buscar una cosa, un efecte, diguem-ne, devastador similar, perquè la grip del 1918 no seria similar en absolut per l'aturada econòmica que això suposarà.
Jo crec que està claríssim que símils d'una emergència sanitària d'aquestes característiques i els efectes en l'economia no els tenim, però que venim d'una crisi, és a dir, estàvem sortint d'una crisi i, per tant, sí que hem tingut crisis que poden ser de referència per gestionar això. En tot cas, sou els economistes, els experts en economia, són els economistes els que han de mirar quines són les mesures, però jo crec que sí que podem aprendre dels errors i encerts a l'hora de gestionar la crisi econòmica del 2018, de la qual, repeteixo, que encara estàvem sortint, i és veritat que és mala sort que en un moment doncs, en què l'economia començava a rutllar i semblava doncs, que en aquest sentit hi havia brillo no, econòmic, doncs que ara ens trobem amb aquesta crisi sanitària que al principi doncs, ens preocupava bàsicament si s'havia d'anul·lar el mobile o no, no fa tants dies d'això, i que ara realment ens preocupa si podrem pagar el lloguer del mes que ve o no. Per tant, també aquí
però una mica no
sobre
mateix,
els canvis perquè... i sobre... sobre
una
la vulnerabilitat.
Bancària, no es pot aplicar...
No dic que sigui el mateix, però dic que hi ha receptes que segurament ens poden servir pel futur.
No. Una crisi bancària que amb els problemes que això genera no té res que veure amb el que hi ha ara. I amb l'aturada d'activitat, és una aturada d'activitat brutal que es produirà... sense que n'hi hagi, diguem-ne, un factor. És a dir, un Lehman Brothers te podies dir, bueno, rescatem els bancs i rescatant els bancs, diguem-ne, això tirarà endavant. I això es va fer a Portugal d'una manera, es va fer a Irlanda clarament, és a dir, era una crisi bancària. I es rescatava els bancs. Cada rescat bancari va ser diferent. El dels Estats Units no va tenir res a veure amb els rescats, diguem-ne, d'allò. I fins i tot la crisi de deute a Grècia derivada de la crisi bancària també, diguem-ne, es va aplicar, diguem-ne, de la mateixa manera. Però es pot discutir si Grècia necessita una quita o no. Jo crec que sí, que una quitança a Grècia és molt important. Però, escolta'm, però això... amb el que afrontem ara, no té un paradigma. En el fons, el problema d'això és que del 2007 a ara no podem exportar res. Cap mesura econòmica que va funcionar malament o regular el 2007 ara ens serveix per res. Ara hem de fer altres coses.
I saps què passa, Marcos? Que quan tot això s'acabi, totes les persones que s'hauran quedat damnificades sense feina o amb deutes d'hipoteca de mesos, no podran gastar en oci. I per tant, serà un peix que es mossegarà la cua. Qui podrà anar a restaurants, comprar llibres, anar al cine? Ningú podrà fer res del sector que ara mateix està patint més perquè s'ha aturat la producció. I perquè és un sector precari, és a dir, tu, clar, això que explicàveu ara, un actor li poden demanar que havia guanyat el mes passat, el mes aquest de l'any passat, i a veure si és igual, però pot ser que aquest actor tenia una pel·lícula, i aquesta pel·lícula li servia per pagar l'estiu, i ara no la té, i no ho pot demostrar.
Sí, és que a més, parlis amb el sector que parlis, la veritat és que no hi ha ningú que estigui sí. tranquil, és a dir, el sector són, evidentment, és una crisi tan extensa que afecta a tothom, és a dir, no hi ha
però
ningú...
Però penseu que el turisme, per exemple, difícilment aixecarà el cap en molt de temps. I el 17-18% de l'economia catalana depèn del turisme. I el turisme quedarà molt, molt tocat. Molt tocat, les línies aèries, els creuers... Qui es pujarà un creuer després d'això que ha passat? El turisme patirà moltíssim. És a dir, anirem a un món diferent amb un gran canvi de paradigma.